Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. Benvinguts tots un diumenge més a Música per al Record, aquí al vostre dial, al Prat Ràdio. Avui, després d'una setmana de canícula, doncs terrible, una calor que, bueno, ens ha acompanyat i que et fa pensar que si el mes de maig tenim aquesta temperatura, no sabem què passarà el mes de juliol. Però, bueno, anem a posar-nos en el millor dels contextes i anem a encetar el nostre programa. Avui, com suposo que molts de vosaltres ja sabreu, és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Aquest dia és una data que se celebra normalment, normalment no, se celebra el 22 de maig de cada any, per decisió de l'Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de desembre de l'any 2000. Aquest dia fou creat per informar i conscienciar a la població i als estats sobre les qüestions relatives a la biodiversitat. La data es va escollir per coincidir amb l'aniversari de l'aprovació del Conveni sobre la Diversitat Biològica signat l'any 1992. El Conveni sobre Diversitat Biològica és un instrument, o l'instrument, millor dit, internacional per la conservació de la diversitat biològica, la utilització sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la utilització i dels recursos genètics. Aquest va ser ratificat, en definitiva, que sabem nosaltres, per 196 països. Donada la importància de l'educació i la consciència pública per l'aplicació del conveni a tots els nivells, l'Assemblea General va proclamar, com hem dit, el 22 de maig, data de l'aprovació del text Dia Internacional de la Diversitat Biològica mitjançant resolució número 55-201 i amb l'any, també ho hem dit, l'any 2000. Els recursos biològics són els pilars que sustenten, que suporten a les civilitzacions. Els peixos proporcionen el 20% de les proteïnes animals a uns 3.000 milions de persones. Més del 80% de la dieta humana està composada per vegetals. Aproximadament el 80% de les persones que viuen en les zones rurals dels països en desenvolupament depenen de medicaments tradicionals basats en plantes per l'atenció bàsica de la salut. Però la pèrdua d'aquesta diversitat amenaça, doncs, a tots els àmbits, incloïda, per suposat, la nostra salut. Existeixen proves de que perdre la nostra biodiversitat podria augmentar els casos de zoonisme, que consisteix, com en sap, doncs, en les malalties transmeses dels animals als humans. Mentre que, per al contrari, si aconseguim mantenir-la estable, aquesta podria ser una gran eina en la lluita contra les pandèmies, com seria el cas d'aquelles causades per els coronavirus. Dintre del que podríem denominar commemoracions curioses, podríem dir, no, és que és així, de que avui és un dia ideal per cobrir-se de peus a cap de negre. Doncs és el dia que tots els fans de lo trist i fosc s'alegren amb una commemoració que trenca fronteres i que es coneix com World Goth Day, o Dia Mundial del Gòtic. Aquesta celebració es va establir l'any 2009 a Anglaterra quan es va fer un especial a l'emissora de la BBC 6 sobre diferents subcultures musicals. Des d'aleshores es va prendre com la data ideal en la que es podria celebrar tot el que el gòtic representa, des de la música a la manera de vestir. La cultura gòtica representa una obsessió amb la mort, però està molt lluny d'adherir-se violentament a ella. Originalment, el terme fou associat amb un poble que es va conèixer com Barbàric, que va ajudar a acabar amb l'imperi romà. I, evidentment, això va donar per conclòs el període històric clàssic i va donar pas a l'oscurantisme. Fou en aquest període quan es van construir catedrals de llargs arcades i enormes finestrals, que anys després van ser anomenats o referits en ells amb menyspreu com gòtics, com si fos un sinònim de barbàrics. Durant aquest període també es va donar un estil d'art dominat per icons religiosos plens d'oscuritat i superstició. En els segles XVIII i XIX, un estil de literatura romàntic que d'alguna manera va recuperar elements foscos com eren les aparicions, vampirs, demència i monstres, i que, per cert, es va tornar popular entre molts escriptors, com va ser el cas, per exemple, de Baudelaire, Allan Poe i Lovecraft. Va ser a finals de la dècada, més o menys, de la dècada dels 60, que el terme aquest va entrar en el lèxic del rock, el ser utilitzat per alguns periodistes per descriure grups com els The Doors, Velvet Underground. Una dècada després, un apartat del punk, amb clares reverències, si voleu, al glam rock i a la psicodèlia, varen prendre elements estètics de la literatura i pel·lícules fosques per fer quelcom més estilitzat. Bela Lugosi Dead, de Bauhaus, és considerada la primera cançó gòtica de la història, per el seu clar homenatge a l'actor que li va donar vida a Dràcula en el cinema. Els seus contemporanis, Joe Davison, Siouxsie, and the Banshees, i molts més van establir el so i estètica que es tornaria un fenomen mundial. O sigui que ja ho sabeu, avui el dia del gòtic. Però tenim més referències, perquè, per cert, que l'anterior és una acotació que hem consultat a les xarxes i que està signada doncs, per un chicago.com. No té autor definit, però crec que és de justícia dir-ho així. Com deia, també hi ha altres dades que avui, o circumstàncies que avui doncs, podem compartir. Sense anar més lluny, ens trobem que avui, 22 de maig, és el Dia Mundial de Pac-Man. Pac-Man, o Pac-Man, segons el país en el que es va originar, és un videojoc d'arcade creat per un dissenyador de videojocs que es deia, o es diu, Toru Iwatani, de l'empresa Namco, i distribuït per Midway Games al mercat estadounidenc a principis dels anys 80. Des de que Pac-Man fou llançat el 22 de maig de 1980, fou un èxit. Es va convertir en un fenomen mundial en la indústria dels videojocs. Va arribar a tindre el rècord Guinness de videojoc d'arcade més exitós de tots els temps, amb un total de 293.822 màquines venudes entre 1981 i fins 1987. D'alguna manera va acabar amb el domini d'espais invaders, on l'acció predominant era el shoot-em-up, és allò de disparar a tots, de fer trets a tothom, per reemplaçar-la per un format únic, més humorístic, poc violent, que va agradar molt més a més persones. Tots els jocs estaven aleshores disponibles, fins als finals dels 70, i eren de tipus violent, de guerra, com els Pais Invader, i va recordar en una entrevista a l'autor, Iwatani, afegint que no havien jocs perquè tots poguessin gaudir especialment doncs alguns gèneres, com en el cas de les dones. Ell volia fer un joc còmic i que les dones poguessin gaudir. Bueno, fins aquí les commemoracions del dia. Per cert, ens toca, com cada diumenge, ràpidament passar a dir quines les persones que avui poden disfrutar el seu sant. El santoral seria Sant Anton de Pistoia, Sant Ausoni de Angulema, Sant Basilisco de Comana, Santo Domingo de Ñon, Santa Joaquina de Vedruna, Sant Juan de Parma, Santa Júlia de Còrsega, Sant Lupo de Limoges, Sant Miquel o Dithi, Santa Quitèria, Santa Rita de Càssia, la Beata Humildat de Faenza, Beato Joan Bautista Machado, Beato Juan Forest, Beata Maria Dominica Brun Barbantini, Beato Matías de Arima i finalment Beato Pedro de Asunción. Com sempre, també, des de la nostra emissora i per tothom, volem moltes felicitats, que ho passeu molt bé en el dia del vostre sant. I, bueno, dit tot això, evidentment, anem a tirar, doncs, per al dret i tornar, que és el nostre, cap a la música. Com tots recordareu, l'últim dia vam estar escoltant un grup d'aquests que dèiem músico-instrumental. Us en recordeu d'aquesta diferenciació que vam fer entre els grups músico-vocals i els músic-instrumentals? I en aquest cas vam escoltar, si us en recordeu, a Los Relámpagos, aquell grup que es va crear a Madrid l'any 1961 amb un nom, aleshores, de Dick i Los Relámpagos. El cas és que, bueno, aquesta aparició, aquesta creació, possiblement, entenc, possiblement, de que va ser producte d'aquella, no sé si dir moda o tendència, si més no, que en aquella època hi havia, de prescindir de la veu cantant per dedicar-se únicament a aprofitar al màxim les possibilitats sonores dels instruments electrònics que aleshores doncs, en començaven doncs, a ser protagonistes, per dir-ho d'alguna manera, com eren els òrgans i les guitarres, sorgint el rock instrumental, el surf i el rock. Grat. I algun subestil de música, però la característica era que tots eren instrumentals. Amb aquesta línia vam escoltar un tema d'aquest grup, que va ser, si no recordo malament, El baile del bufón, que vam fer el comentari aquell de la comparança amb el tema de los pequeniques. Avui, lògicament, i ens vam quedar, doncs, abans del, si no recordo, malament abans de l'any 1967, més o menys. En el pla del rock 60, o sigui, del 60, i ritmes del moment, els Relámpagos varen crear interessants temes, com era el cas de Babieca, rememorant, com tothom sap, el cavall del Cid. Igual que va fer en el seu moment el Shadows amb el cavall Mustang. Altres temes, Nit de Llampecs, va obtindre l'any 65, en aquest cas, un gran èxit, amb un ritme que bàsicament és una sardana. Vacaciones en España es va trobar també dintre d'aquest mateix ritme. Aprofitant el tiró de l'era espacial, Los Relámpagos van crear el tema Constelación, molt semblat al Telstar de Tornados, que també nosaltres vam escoltar, encara que hem de dir que va ser menys conegut aquest tema de Los Relámpagos, que està enregistrat poc abans del Telstar. En resposta al tema americà, If a Hammer, si jo tuviera un martillo, Los Relámpagos varen crear un simpàtic i molt aconseguit tema de creació pròpia que va titular Toma el martillo. Bueno, pues sí, evidentment, una inspiració basada doncs, en el títol de la cançó anterior. Però bé, nosaltres el que farem ara, sense més dilació, donat doncs, la introducció i el fet de que estem a la zona, diguéssim, més musical del programa, és escoltar Los Relámpagos amb un tema de l'any 1966, que en el seu moment, tot i la seva estructura, podíem dir clàssica, absolutament, doncs va triomfar. És aquell fenomen que ja havíem explicat de que gaudien els joves i els menys joves en temes d'aquest estil. Veiem com el varen orquestar i què us sembla. Parlem del tema Recuerdos de l'Alarma, de l'Alhambra, perdoneu, que pensaria jo l'Alarma, en fi. Anem a escoltar Recuerdos de l'Alhambra i aviam, què tal, si us agrada, penso que sí. Anem cap allà.
Thank you.
Segur que us heu recordat, vamos, de seguida, només escoltar les primeres notes. L'any 1968, dos dels seus membres, Pablo Herrero i José Luis Armenteros, varen marxar del grup, però aquest va continuar tocant i enregistrant fins l'any 1974, any en què, com veurem, es va dissoldre. I mentrestant, Ignacio Sánchez Campins passa a tocar l'orgue, interpretant també d'una forma magistral, i el grup va editar dos LPs i un senzill nous entre els anys 1969 i 1971. Pàgines musicals de la història d'Espanya i Piel de Toro són dos dels treballs més destacats en aquest període. En aquest últim LP, així com en dos singles més, expliquen, amb la col·laboració d'un jove valencià que més tard seria conegut dintre del món musical com Juan Camacho, arribant a posar veu amb un dels seus singles, Sobre l'Andén, o Ella, del 1971. L'any 1981, dos dels seus membres són contractats per fer de la banda sonora d'una sèrie de dibuixos animats titulada Fútbol en Acción. No se'ls torna a veure junts, els Galàmpagos, fins l'any 1987, quan actuen en el programa de televisió espanyola Qué noche la de aquel año. L'any 1990, els germans Sánchez Campins, membres del grup, refunden aquest conjunt amb altres músics de l'època, evidentment, substituint a Ricardo López Fuster, que estava a la bateria, Fernando Mariscal Jiménez, fundador dels Polaris, i grup que acompanyava el cantant francès Robert Chantal al costat de Juanjo Sánchez Campins en els principis dels anys 60, en una etapa prèvia d'aquest, unint-se més tard al mític grup. Així mateix, en la segona guitarra, apareix Juanjo Sánchez Campins Jr., al costat de músics més jovens, que treuen un nou disc, encara que hi ha dintre el que podem considerar un so diferent, més modern, però sense deixar el seu àgil característic, el seu estil. D'aquest disc, titulat Noves versions, potser la cançó que més destacable és Lancelot. En la dècada de 1990 apareixen en el programa de televisió Què passó con. Entre 1994 i 96 varen tocar anualment en directe en les festes de Navalcarnero, a Madrid. L'any 2001 varen enregistrar un nou disc, Ayer, Hoy y Siempre, compost, per temes inèdits, quatre dels quals són composicions pròpies dels germans Sánchez Campins i el resta versions de temes de la música clàssica espanyola. De la còpia i de la zarzuela, dels que s'han recuperat plenament en el so clàssic Galampaguero. Les maquetes prèvies del disc foren enregistrades per Diego Cerdán. El disc fou editat per el Cocodrilo Records, segell de José Luis Álvarez. Los Relámpagos, per anar acabant, hem de dir que són referència de la música instrumental dels 60, no només espanyola, sinó en general. Doncs el seu estil és molt personal, inigualable, igualment que a qui li agradi el so de l'òrgan electrònic dels 60, gaudirà enormement escoltant a Los Relámpagos. Doncs es dona el cas que aprofiten, si es pot dir en present, notablement, com dic, les varietats tímbriques de l'instrument. Dels trombons vibrato, antic de llampecs, i babieca, fins als aflautats més agressius en el Paso de los Urales, i el òrgan ple i brillant de Nocturno, el Volado Gallego i altres cançons més. Com han dit, van estar en actiu en la primera fase, de l'any 1961 a 1974, i en una segona fase, des del 74 al 1990, sens perjudici de l'últim LP enregistrat en 2001, amb el títol de Ayer, Hoy y Siempre, que em sembla que ja hem citat, en la Cocodrilo Records. Dit tot això, doncs mira, ens acomiadarem temporalment dels Relàmpagos i ho farem escoltant un tema d'ells, que en aquest cas està enregistrat l'any 1976 i que porta per títol Nocturno. Anem a veure com sona el Nocturno. Any 1976. potser sigui una qüestió personal meva, però entenc, o m'ha semblat, sempre que he escoltat aquest tema, de trobar-me amb uns relàmpagos potser més madurs, musical, amb el ritme, amb la forma de tocar. I hem vist en el comentari que feia abans d'escoltar-la que d'alguna manera destacava la participació de l'òrgan. Bueno, el cas és de que amb aquest estil i aquesta música ens van acompanyar uns quants anys. Tot seguit, perquè continuem amb el nostre programa, doncs ens anem a escoltar amb un grup musical. Un grup musical de Ses Illes. Estem parlant d'un grup que aquests que, bueno, que a vegades els escoltes i dius, ostres, no em sonen. Però quan sents la meva música, la seva música en aquest cas, dius, ostres, pues sí, em sona aquesta cançó. Parlem de Los Cinco del Este, que va néixer de la mà de Joan Fons, fundador i ànima del conjunt, i va començar el seu caminar el 8 de desembre de l'any 1962 en l'hotel Sabina de Cala Millor. Foren els seus fundadors Joan Fons, Tomeu Oliver, Toni Fons, Martí Gomila i Toni Garcia. El grup va tindre la seva seu en Cala Millor, on actuaven en els hotels d'aquest nucli coster de la costa. Pertanyia als ajuntaments de Son Cervera i Sant Llorenç de Cadassar, a l'est de l'illa de Mallorca. D'ahí el nom del grup, que fa referència a la situació geogràfica d'aquests municipis. La vida discogràfica dels Cinco de l'Este, o Los Cinco de l'Este, perquè realment doncs, a les caràtules dels discos posava Los Cinco de l'Este, no els Cinco de l'Est, es va prolongar al llarg de 20 anys, des de l'any 1964 a 1984. Entre singles, EPs i LPs, varen registrar 36 discos amb un total de 79 cançons. L'any 1964 va sortir al mercat el seu primer vinil amb 4 cançons, en el que s'incloia una versió d'una cançó popular mallorquina, Sa Chimbomba. Un any després els va arribar a l'èxit amb una cançó que duia un títol curiós, però des del punt de vista, simplement, entenc jo, perquè feia menció d'una nit d'estiu. I hem de dir que aquest tema, que a més serà el que escoltarem tot seguit, doncs possiblement sigui, si no ho és de fet, la cançó més coneguda del grup. És una cançó que, en el meu concepte, és típicament sesentera i que, bueno, com dic, va ser un èxit, i parlem de l'any 1965. El títol de la cançó que escoltarem tot seguit és Noche de Verano. Anem a escoltar Noche de Verano, any 1965.
Y al tocar su blanca mano yo me estremecí. Y quizá fueron tus ojos los que me hicieron tan feliz, que de entonces vida pienso solo en ti. Fue una noche de verano en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos me dijeron te amaré. Noche de verano, en que muy juntos los dos, ya tomamos. tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré. Y tus labios tan rojizos me dijeron te amaré.
Bueno, escoltant-la, pensava que tots aquells que han tingut la fortuna de conèixer aquella època haurem entès de seguida a l'escoltar la cançó el per què doncs, va arribar tant i per què s'escoltava. Era la típica cançó de l'adolescent, doncs, de la xiqueta, no? Aquella època i aquestes cançons que eren bastant pegadisses, tot i lentes. Bé, en fi, el cas és que hem de tindre en compte d'aquest grup que els vinils més venuts de la seva discografia i probablement de la història discogràfica de Mallorca incluïen les cançons Pepe serà papà, cançó que es va cantar per diversos conjunts en el seu moment, i Pepita i Juanita. Tot això parlem de l'any 1965. Alguns dels seus discos foren editats en Europa i Amèrica del Sud. Molts d'ells, conjuntament amb altres artistes i grups, com per exemple Los Grandes Conjuntos Españoles, Los Cuatro Grandes Conjuntos Mallorquinos, Vacaciones en Mallorca de Spanish Ascent i Sa Nostra Música en Holiday in Mallorca, etc. Els membres del grup Joan Fons i Pep Alba van escriure les cançons Pepita i Juanita, En Verano, Lulú, Protestant, Chiribiribiu, Què et passa, amor, amor, El meu soldadet, Màgic, etc. Podríem citar també que a l'hora d'escriure els temes, tots els components del grup prestaven i brindaven la seva, aportaven en definitiva les seves idees. Bé, no tot tenen idees personals, perquè també, com no, havien d'haver-hi versions. I versions que aleshores, doncs, a aquells anys, eren cançons superfamoses, superexplotades, malgrat els mitjans d'aleshores, etc., però que arribaven les escoltades. Parlem, per exemple, d'una versió que van fer també l'any 1965 d'un tema dels Rolling Stone. Ja us podeu imaginar, perquè els hem escoltat, i aquí també l'hem escoltat, la cançó de què parlem. Parlem concretament de Satisfaction. Doncs sí, senyor, el grup aquest de Los Cinco del Este doncs, van fer una versió que espero que trobeu acurada, si més no, i sempre pensant que era un grup on es movia i a qui anava adreçada generalment la música. Anava per suposat els que estaven a prop, però vull dir que amb una tendència potser més turística, per dir-ho així. Anem a escoltar a Los Cinco del Este. Satisfaction. Bueno, imagineu-vos aleshores doncs, poder ballar en lloc en què moltes vegades no arribava doncs, música més la que duien de l'estranger, doncs poder cantar aquest tema doncs, caserament, per dir-ho d'alguna manera, no, familiar. El cas és que hem de tenir en compte que al llarg dels anys aquest grup del Cinco de l'Este, doncs dintre d'ell van desfilar doncs, un grapat de bons músics i amics. Però els components, no sé si principals, si dir-ho així, vull dir, Joan Fons, Toni Fons, Tomeu Oliver, Rafael Cortés i Pep Alba, són, sens dubte, almenys pels crítics de l'època i pensant que va ser així, els que varen aconseguir una més gran presència del grup en el món musical de la segona meitat dels anys 60 i principis dels 70. Per ordre cronològic, aquests són els membres que varen formar part del grup: Joan Fons, Tomeu Oliver, Toni Fons, Martí Gomila, Toni Garcia, Pep Alba, Miquel Pieres, Rafael Cortés, Miquel Pascual, Fernando Chica i Fernando Blanco, Xisca Llull, Tomeu Nicolau, Javier Sánchez, Jordi Llagostera i Javier Oliver. Esperem no deixar cap. Ens venen a la memòria les situacions en els famosos festivals del Teatre Líric de Palma, en la majoria de les revetlles, discoteques i sales de festa d'aquesta ciutat i dels pobles i teatres de la illa, en què també van actuar, per cert, a Barcelona, Bilbao, Madrid, Anglaterra i Alemanya. Tanmateix van aparèixer, en alguns casos, van actuar en els coneguts programes de ràdio de Miquel Soler, Miquel Vives, Alejandro Vidal i també el d'Alberto Oliveras, que es deia, com recordareu, Ustedes son formidables. I en Operació Plus Ultra, que dirigia Joaquín Peláez, així com amb les principals emissores de Catalunya, Madrid, Bilbao i de tot l'estat espanyol, e inclús en diferents països europeus. Van aparèixer doncs, també en els programes de televisió espanyola de José María Íñigo, José Luis Barcelona, Bobby de Glaner i dels realitzadors Martín Maqueda, José Mallorquí, Julio Herrero, entre altres. Inclús en la BBC 4 anglesa i en la CDF alemana. I dit això, perquè tingueu doncs, més o menys una visió del que va ser el grup i com es va moure, doncs anem a escoltar, si us sembla bé, una altra cançó d'aquest grup. En aquest cas, doncs, també serà una versió, en aquest cas, de, com dic, d'una cançó italiana, també de l'any 1965. Parlem d'un tema que porta per títol Hace frío ya. Aquest tema el vàrem escoltar bueno, per altres intèrprets possiblement, però nosaltres, concretament, per una cantant italiana que, si us en recordeu, ens va cridar l'atenció el cognom. No recordo el nom de pila, però es deia la cantant Malànima. Us en recordeu? Doncs anem a escoltar-lo ara, doncs, per los cinco de l'este. Aviam que us en recordeu de la cançó, estic segur. Jo espero que us agradi també la versió. Anem a escoltar-la Hace frío ya, any 1965.
Se va. Las sombras de la noche con su frío manto sobre mí.
Hace frío ya.
Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. Copa se quedó. Está volviendo un viento frío que deja triste y solitaria la ciudad.
En esta vida, mi amor, si faltas tú, me siento cual la abeja que a la flor no vuela más, que no vuela más.
Nada por el fuego de tu amor y me eso que apagado está.
Hace frío ya, hace frío ya.
Han volado la sonrisa que mis labios florecía, y tú sabes bien que no volverás. En esta vida, si no hay cariño, es como un árbol que sin copa se quedó.
Estic segur que ha recordat el tema. I també suposo que potser inclús la cantant que hem citat, que va ser la que ens va dur el tema en el seu moment aquí. Parlem de l'any 1965. Per tant, ja podeu suposar l'època en què la Malànima, aquesta cantant italiana, doncs va editar la cançó, més o menys. Bé, dit això, evidentment hem de continuar amb Los Cinco de l'Este i comentar breument que van tindre un especial ressò en els mitjans d'informació. Escrits en revistes especialitzades de música, diaris, diaris de Balears, per suposat, i en el reste de l'Estat i de l'estranger. Van aparèixer referències en la Gran Enciclopèdia de Mallorca en la primera història de la Capilla de Manacor, en Los Cinco de l'Este, a Anglaterra, de Rafael Ferrer Massanet, Memòries d'en Brusquer, de Toni Morlà, Osi als anys 60, de Margalida Pujals Mas, Guia del pop espanyol en los años 60, de Vicenç Font Rivera, en el llibre Els sacraments de Guillem Vidal Oliver, i el que, per cert, varen patrocinar Pregón de Festa de Son Cervera de 2008, per Pep Alba, Paradise of Love, crònica d'una època, de Tomeu Matamales, Paradise of Love, o L'Illa, Imaginassa, de Francesc Vicens, i un llarg etcètera de llibres i articles. Els Cinc de l'Este, Los Cinco de l'Este, varen deixar d'actuar la temporada de 1987. Recordeu que abans dèiem que van cessar amb la seva activitat discogràfica l'any 1984. En aquest cas, varen deixar d'actuar l'any 1987. Tot i que s'ha de dir que alguns membres doncs es van tornar a reunir per algunes actuacions puntuals, com gairebé fan tots. A Los Cinco de l'Este seran recordats com un conjunt que sabia transmetre alegria en totes les seves actuacions i que va arribar a ser molt popular, possiblement per l'equilibri que tenien entre la bona música i la comercialitat. Malauradament, ha arribat el moment d'acomiadar aquest grup. Temporalment, sempre ho diem. Si trobem alguna cançó interessant o algun tema que aportar, sabeu que el posarem en antena de seguit. I dic això perquè ha arribat, com deia, el moment d'acomiadar-lo temporalment i d'escoltar una altra cançó, que servirà d'excusa per dir-los adeu fins aviat. És una cançó que es va editar l'any 1964 i que duia per títol Lloraràs. I penso que, bueno, potser Lloraràs sigui una premonició del que ens passarà a alguns de saber que estarem temps sense escoltar-los, a menys que tinguem un vinil a casa. Anem a escoltar Lloraràs, com han dit, Cinco de l'Este, 1964.
Llorarás de puedes tú soñar. Pero no has comprendido que en este amor perdido ya no hay sentido. Sí, es imposible este amor.
Bueno, espero que no hagueu plorat massa. La cançó, doncs, també de la línia del que hem parlat abans, oi? I hem de continuar, perquè encara, miro l'hora, encara tenim uns minutets, almenys per fer-vos presentació i potser escoltar un tema d'un altre grup, en aquest cas un trio. Tres persones, un trio, que estava composat per Elena Vázquez Minguela, en realitat Elena Bianco, que va nascuda a Valladolid, un 6 de gener de 1948. Antonio Pérez Gutiérrez, nascut també a Valladolid, un 6 d'octubre de l'any 1944, i Benjamín Santos Calonge, nascut a Palència, un 15 de maig de 1944. I ja suposo que sabeu de qui parlem. Si no ho hem dit, us ho aclarim de seguida. Parlem de Los Mismos. Varen començar amb el nom de Los Hollies. Elena, Toby i Benjamín varen formar el trio Los Hollies. Eren uns nanos de Valladolid, encara que els seus començaments foren diferents. El destí, la providència, va fer que s'unissin en el camí de la música, que era la seva gran vocació. Elena sempre anava als festivals acompanyada d'un pianista. La seva trobada es va produir en un festival que s'havia congregat en l'Auditorium de Campo Grande. El pianista tenia que acompanyar Elena, però estava malalt, i l'organització va insistir en que la seva actuació devia de fer-se. Durant els dies d'assaig, preparació del festival, un amic en comú els va presentar. Van assajar i debutar a les poques hores. A partir d'aquí, es van succeir diverses actuacions ja junts, donat que la resposta del públic era bona. I van decidir formar el trio Los Hollies. D'aquesta manera va començar el seu camí musical a Valladolid. Es va organitzar en el Teatro Carrió en un festival de grups. Valladolid aleshores era i promovia molt la música, ja que l'afició entre els joves era molt gran. Es van alçar en el primer premi, trofeig i presentació a Madrid, amb un programa de la cadena SER, que presentava un senyor que es deia, o es diu, Juan de Toro, i un altre conegut també, que era José Luis Péquer. En lloc de 3 dies, per petició dels directors del programa, van estar 15, cantant en el programa a diari. Això passava, com hem dit, abans de l'any 65, en realitat, en aquestes dates que han donat, perquè l'any 65 el segell Columbia va apostar per ells, començant així la seva carrera discogràfica. Siguen el seu primer gran èxit, una cançó que a hores d'ara doncs sembla una mica inversemblant, perquè us en recordeu d'aquell tema que deia Supercalifragilisticoespialidoso? Doncs sí, aquesta cançó, que era la mítica cançó de la pel·lícula infantil Mary Poppins, estem parlant de l'any 1964, acompanyada per A Santiago Boy i Todos los Domingos, i per una cosa, entre altres títols, va ser la primera entrada discogràfica d'aquest trio en el món musical. Anem a escoltar la cançó i així doncs arreglo una mica la veu, que veig que la calor també m'afecta, i anem a escoltar doncs de 1965 a Los Mismos, en aquest tema adreçat a la Quitxalla, qui sap. El cas és que va triomfar i molt. Anem a escoltar-lo aleshores i així feu memòria, rememoreu. Supercalifragilisticoespialidoso. Los Mismos.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso, don diridiri, don dirba, don diridiri, don. Por ser tan tímida al hablar cuando era chica yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que le desquicié aprendí, más largo verbo nunca oí y se pronuncia así. Oh, supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso, don diridiri, don dirba, don diridiri, don dirba, don diridiri, don dirba. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, quien oía su palabra, maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y le invitaban a cenar. Oh, supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso, don diridiri, don dirba.
Y si quieres te lo digo al revés, que es espialilístico, fraquicali, super. Pero ya es lioso, ¿no?
¡Demasiado!
Si la lengua tiene torpe no se deben preocupar, aprendan la palabra y podrán bien recitar. Con recelo hay que usarla, pues deben bien saber.
Se lo dije yo a mi novia, yo y mi novia es mi mujer.
¡Oh, supercalifragilisticoespialidoso! Aunque al oír decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dice suena talentoso.
¡Supercalifragilisticoespialidoso!
¡Supercalifragilisticoespialidoso!
Bé, la cançó hem somrigut tots, suposo, i la Quitxalla molt més, perquè si se'n recorden de la pel·lícula... En fi, el cas és que amb aquest tema, com hem dit, ells van entrar en el panorama musical, si més no d'aquí a casa nostra, a Espanya. I van continuar, perquè, malgrat la seva joventut, tenien ja doncs, adquirida una gran experiència professional en els límits de l'edat que tenien, lògicament. Van començar... com tots els que tenien la possibilitat de donar-se a conèixer, és a dir, en les principals sales de Madrid. I televisió, a més, els obriria les portes a través del senyor Òscar Benegas, que els va contractar per presentar musicalment en tots els programes els artistes convidats. El programa es deia, recordareu, els que tingueu edat, Sábado 65. També varen participar en el conegut programa Passaporte a Dublín, en el que varen competir entre altres amb Nino Bravo o Rocío Jurado per representar Espanya en el Festival d'Eurovisió. Aleshores, en aquell temps, segons sembla, només es permetia la participació en Eurovisió de solistes i no de grups. No sé si això ha canviat, francament. L'any 1968, la discogràfica Belter va fer una aposta per ells i varen decidir canviar el nom artístic de Los Hollies i van adoptar els de Los Mismos. Aquell mateix any, després de diversos singles, varen aconseguir el seu primer gran èxit i possiblement el més notable de la seva carrera, amb una cançó que em penso que a vegades encara sona. Estem parlant de la canció El Puente, us en recordeu? Una cançó d'estiu d'estiu per excel·lència, i en la que un, el que canta, si més no, s'imagina l'existència d'un pont entre les ciutats de València i Palma de Mallorca. I, bueno, havíem pensat, aleshores, ja que és el gran èxit d'aquest grup, doncs que la tornéssim a sentir, i tornéssim, perquè fa poc, em sembla, no sé si va ser un revival o quin programa, doncs la vam escoltar. Però crec que potser paga la pena, té el seu encant, i bé, anem a escoltar-la a Lo Puente. Això sí, estic mirant el rellotge i ens queden, doncs, aproximadament 3 minutets. Per tant, quan acabi la cançó aquesta, doncs no ens donarà temps d'escoltar cap més. En aquest sentit, vull aprofitar aleshores, com sempre, per desitjar-vos, en primer lloc, molta salut i feina, perquè és el que més ens cal a tots, potser. En segon lloc, a més de la salut, que la puguem gaudir, i sobretot, també a títol personal, sobretot a la nit, que deixi de fer aquesta calor i se'ns permeti d'alguna manera doncs descansar bé i estar al matí següent doncs perfectament. Dit tot això, com dic, desitjar-vos, com dit, molt bona setmana, bona temperatura, salut i feina, una abraçada a tothom i fins diumenge que ve, que ho doneu-vos compte, estarem acomiadant pràcticament ja el mes. Ai, senyor, passa volant, tempos fugit, oi? En fi, anem a escoltar a los mismos, anem cap allà. Fins la setmana que ve. Adéu a tots.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
Com Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Qué alegría verte siempre los domingos, ¿eh? Aunque igualmente. A veces salimos los sábados, ojo, ¿eh?
También.
Es que jugamos mucho a la escondida con la audiencia. Sí, nos gusta que estén atentos, ¿viste?
Eso es.
Sí. Ese es el deporte, ¿viste? Que el deporte tiene prioridad en todas las.
Está bueno moverse para arriba y para abajo, está bueno.
Sí, está bueno.
No quedarse inmóvil.
Sí. Claro. Sí, porque eso de quedarse sentado tomando no es bueno, ¿viste?
No tomando.
¿Eh? A ver si te agarraba en outside. No, te veo que no. Que no te agarren a usar. Bueno, hoy tenemos un buen programa, como ya siempre, pues. Divertido, mucho uruguayismo hoy,
muy
me
bien,
parece.
Pues,
¿sí?
Muy bien, pues.
¿Te aguantas bien o no?
Claro que sí.
Sí, pues. Porque usted es chileno y hay que respetar también. Usted sabe que.
Sí, que se pone con un botellón.
Bandido. Muy bandido. Arrancamos con un tema
ya, pues.
De un uruguayo que se llama
bien,
Así pues. Fui Yo. Es una
muy
milonga, Nanu.
Muy
es
bien.
De Alberto Mastra. Y cantada por Miguel Ángel Maidana.